per Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Consell Escolar de Catalunya afronta aquesta tarda el seu ple més tens dels últims temps a causa del nou calendari escolar. Bona tarda, sóc Carlos Losada i amb una comunitat educativa enfrontada obertament al conseller González Cambray, aquest donarà explicacions sobre el polèmic abans de l'inici del curs que ha aixecat el rebuig de docents i també de famílies. El titular d'Educació intentarà convèncer-la de les voluntats del canvi, intentarà també pactar alguns canvis, però deixant clar que la decisió està presa i que no hi ha marxa enrere, tot i les amenaces que hi ha sobre la taula d'una vaga del sector. Sergi Tor, les postures estan molt enfrontades entre docents, famílies i el Departament d'Educació, però també hem d'escoltar què hi diuen els pedagogs sobre aquests canvis que proposa González Cambray. Com es posicionen aquests pedagogs? Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs la clau és, pels pedagogs, la jornada intensiva de tot setembre i la confusió total de què es fa, com i qui. El director de l'escola Oreig de Pallejà, pedagog i vocal de la Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, Joan Gamero, explica a COPE Catalunya i Andorra els dubtes actuals del sector de pedagogia.
Què ofertem a aquest alumnat? Realment, durant tot el mes de setembre aniran a classe només als matins. Què ofertem a les tardes? Com ho organitzem? Serà un temps, malgrat sigui desvarjo curricular? Aquests són els dubtes que tenim. I el sistema ha vingut per quedar-se o només serà aquest curs?
Mentre els sindicats exigiran aquesta tarda canvis al conseller González Cambray enrocat amb les seves posicions. Molestos perquè Educació transmet que el conflicte únicament és perquè els professors no volen perdre hores de vacances per tenir l'opinió pública en contra. Laia Martí, portaveu d'USTEC a Lleida, lamenta l'actitud de González Cambray.
Per tirar la opinió pública en contra dels docents, no, dient una mentida, que és que ens queixem perquè no volen que es treguin dies de vacances, quan això no és així. Vull dir, hi ha un trasfons molt més important. Llavors, demanem novament que acceptin que s'han equivocat, que tothom es pot equivocar i que veient que tenen a tota la comunitat educativa en contra, que retirin totes aquestes normatives i que les negociem.
Però amb aquesta comunitat educativa en contra, l'independentisme intenta salvar la cara a González Cambray barrejant temes. Així, la Intersindical i Països Catalans han convocat a vaga el 23 de març per demanar el que ja fa la conselleria, és a dir, no aplicar el 25% del castellà a les aules. Xavier Massó, portaveu de professors de secundària, creu que tot surt de la pròpia conselleria.
S'aplaudia el conseller, no? I en una vaga no es va aplaudir aquell contra el qui estàs fent la vaga. Ja per aquesta regla de tres la podríem nomenar president honorari del comitè de vaga, no?
I al Consell Escolar d'aquesta tarda sol hi ha un punt a l'ordre del dia, intervenció del conseller. Els sindicats i representants hauran d'esperar a prets i preguntes per intentar la rectificació del titular d'Educació.
La resposta a tot plegat, poder aquesta nit, a partir de 5:45, a la reunió d'aquest Consell Escolar de Catalunya, com deia, una reunió que es farà llarga, un parell o tres d'hores, i al final veurem si el conseller Cambray és capaç de convèncer a tots, a famílies i també a docents. Obrim ja ara mateix l'àrea de serveis. Ho fem amb la previsió del temps del Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels poc ennuvolats o clars, menys al Pirineu, remetran les precipitacions i quedaran intervals ennuvolats. Si parlem de les temperatures, avui són més altes amb unes màximes previstes de 22 graus a Barcelona, de 21 graus a Girona i també a Tarragona i de 20 a Lleida. I si ens referim al vent, continuarà del nord i de l'oest de fluix a moderat, amb ratxes fortes a cotes altes del Pirineu, a Tarragona i a l'Empordà, que podran superar els 80-90 km per hora. I també tindrem a la mar, als dos extrems del litoral, amb onades a l'Empordà que podran superar els 3 o 4 metres d'alçada. Si mirem ara, demà dimarts, esperem a Catalunya una jornada de temps anticiclònic amb cels poc ennuvolats o clars, amb alguns intervals de núvols alts al matí. Per últim, les màximes demà tendiran a baixar amb uns valors màxims de 20 graus a Girona, de 17 a Barcelona i de 19 a Lleida i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ha estat un matí relativament tranquil a la xarxa viària. Sapiguem com estan les carreteres hores d'ara. Tina Araki, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es comencem situant a l'autopista P7, a l'altura de Bàscara. Unes obres en sentit nord, en sentit Figueres, tallen un carril de la calçada, com dèiem, en sentit nord, i provoquen 3 quilòmetres de retencions. Pel que fa als accessos més immediats a la capital catalana, hi ha aturades a l'autovia 2, a Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida, i també complicacions a les rondes, concretament a la ronda de dalt, amb aturades a l'altura de Vall d'Hebron, que arriben fins a l'altura de la Pota d'Hora Santa Coloma de Gravanet. També circulació lenta a l'autopista Peseta Barberà del Vallès en sentit Girona en un tram de 2 quilòmetres. De moment això és el més destacat. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Com cada dia a les 3 i 5 arribarà Esportscope. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Fem ja un abans del més important que ens explicareu. Suposo que passa, doncs, per el bon gust de boca que ha deixat les victòries del Futbol Club Barcelona en bàsquet i també en futbol. Jo no sé si ha agradat més la de bàsquet o la de futbol.
De fet, Joan Laporta a les xarxes socials felicitava el barcelonisme pel que ha estat un gran diumenge amb Blaugrana. Victòria 1-4 a València, a la Lliga de Futbol, i victòria en el món del bàsquet davant del Madrid, 59-64, per guanyar la Copa del Rei. Per tant, avui hem decidit que futbol i bàsquet amb Blaugrana comparteixin la portada d'Esportscope en aquest diumenge d'èxit pel Barça. Pam a pam, en futbol i a la Lliga, aquest gran resultat a Mestalla abans, això sí, no arribi al partit de Nàpols, Elena Condis.
I el Barça ja està treballant en aquest partit. Lenglet i Memphis avui han fet treballar amb el grup una part, però encara no se'ls espera. S'anirà en compte, tenint en compte que Lenglet surt de lesió muscular i que Memphis ve d'una recaiguda. Els que van acabar el partit tocats, Ronald Araujo i Eric García, estaran bé, sense problemes. Dijous a l'Europa League, també Frenkie de Jong, que va ser substituït per precaució, igual que el central català. I bon reforç anímic, el d'ahir, perquè van convertir el joc en gols. 4 dianes, 3 d'Aubameyang, al final l'acte va rectificar i el de Pedri li dona el davanter gabonès, que s'anava feliç amb la pilota del partit, la pilota del hat-trick. Mestalla ja hi ha marcat 2 triplets, un amb l'Arsenal i l'altre amb el Barça. L'equip que seguirà preparant aquest partit d'Europa League pensant en que torna a Piqué, perquè ahir no va ser Mestalla baixa per sanció.
Esto nos da tranquilidad hasta el jueves. Pues siendo entrenador del Barça no tienes nunca tranquilidad. El jueves otra final y el domingo contra el Athletic Bilbao y la semana que viene contra el Elche y bueno, es así, hay que seguir. No estamos en una situación buena. Seguimos en Champions, pero tenemos urgencias en la clasificación, no, esa es nuestra realidad, pero en fin, que hay una dinámica buena, positiva, que vamos mejorando, sin ninguna duda. Lo veo en el banquillo en muchos momentos, pero todavía hay que ser más constantes, más fiables en muchos momentos. Eso es lo que creo desde el banquillo también, ¿no?
La línia ascendent del Barça que continua, mentre que pel que fa al Nàpols, el rival de dijous, n'hem d'estar pendents avui. Juga partit corresponent al Calcio davant del Cagliari a domicili. I en bàsquet, la desena victòria de l'era Jasikevičius en 13 partits, 10 de 13 contra el Madrid. 59-64. Ahir a Granada, victòria que li dona al Barça el títol de campió de Copa. Enviat especial Alberto Díez.
El Barça segueix demostrant que és el gran dominador de la Copa. Quart títol als últims 5 anys. El número 27 de la secció en aquesta competició, a l'era Jasikevičius, 10 victòries en 13 clàssics. A més, la Copa de Granada va tenir un MVP, Nico Mirotić.
Se ha conseguido un título importantísimo para nuestro club. Yo creo que en un momento clave, ¿no?, en mitad de temporada, este título nos puede dar mucho, sobre todo tranquilidad, confianza para lo que viene, y hemos sufrido, no te lo puedo negar, desde el partido de Manresa, que Murcia hoy contra Madrid, pero cuando se sufre y se gana así, sale mejor.
Declaracions de Mirotić al tiempo de juego de Cope. L'equip, el Barça, ha celebrat el títol de matinada i demà torna als entrenaments. Aquesta setmana toca doble jornada d'Eurolliga.
D'aquesta hegemonia a l'era Saras, davant del etern rival, en parlarem a Esportscope amb el nostre especialista Miguel Ángel Paniagua. Tornant al futbol, la jornada de Lliga ens deixa també en blanc i blau l'empat a casa contra el Sevilla amb clarobscurs, Quique Iglesias.
Amb un Espanyol competitiu, no han guanyat ni Barça ni Sevilla en una setmana a Cornellà, comunió perfecta amb la grada, que era un altre cop transparent. defensant el centre lateral de Papu Gómez, i un altre gol de Darder, segon consecutiu, tercer gol de Darder aquesta temporada, el primer que fa amb el cap en 7 temporades. Escoltem un dels millors jugadors del partit, evidentment el 10, Sergi Darder.
Orgullós, com he dit, de l'equip, de l'afició, de com estem ara mateix. Però bueno, crec que necessitem punts. Sensacions ja les tenim, ja les hem recuperades, coses que les havien perdudes. Necessitem punts, crec que els hem merescut. Però bueno, a primera divisió la victòria està cara i hem de fer-ho millor encara per guanyar. Hem encaixat un gol, seguint amb nosaltres, seguint animant, i això ja ho vam veure al derbi. Ens dona un plus que ens ha fet empatar. Però tot el que sigui encaixar un gol i veure que l'afició està amb nosaltres ens dona la vida, així que bueno, tant de bo d'aquí a final de temporada podem donar moltes alegries que crec que se'ls mereixen.
9 punts per sobre del descens, l'Espanyol fa festa demà i el club espera vendre les 1.400 localitats que té per anar diumenge. Que l'espanyolisme vagi a Villarreal.
Tancarem, això sí, amb un apunt de tennis perquè, tot i caure en primera ronda al torneig de Dubai, Paula Badosa arriba i es col·loca al número 4 del rànquing mundial del tennis femení. És la millor classificació històrica de l'empordanesa. Farem ara repàs a com estan les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. En clau blaugrana us preguntem què heu celebrat més, si el futbol o el bàsquet. La victòria a València o la victòria a Granada. Un 66,7% de copenautes han celebrat més el bàsquet, la Copa del Rei assolida per Mirotic i companyia. En blanc i blau estem preguntant quin balanç feu dels empats contra Barça i Sevilla a Cornellà. Els hi sap a poc, el 69,6% de respostes treuen un bon balanç i bones conclusions al 30,4%.
Molt bé, més esport com cada dia, 3 de la tarda i 5 minuts. Avui, especialment a gaudir dels triomfs del Futbol Club Barcelona d'aquest cap de setmana. Gràcies, Gil, us escoltem a les 3 i 5 minuts, eh?
Sé que vostè ho farà. Fins demà, Carlos.
Vinga, que vagi bé. Jo ara t'he d'explicar més coses d'aquest matí, com per exemple la crisi del paper nacional, doncs que també ha obert una escletxa grossa entre les bases que fan costat a Díaz de Ayuso i els dirigents de la formació que volen apagar l'incendi intern fent costat, almenys fins al Congrés de juliol, a Pablo Casado. Des de Catalunya, els silencis dels polítics en actiu són la notícia dels que han tingut càrrecs importants i de responsabilitat, com els expresidents Alberto Fernández Díaz i Daniel Sirera, doncs han estat per ara els únics que s'han pronunciat obertament sobre aquesta crisi. En quina línia ho han fet, Yolanda Canales?
Tots dos parlen de situació preocupant, i en el cas d'Alberto Fernández Díaz, perquè tindrà com a mínim un cost electoral important, això d'entrada, i destaca també el distanciament que hi ha entre els dirigents del PP més proclius a Pablo Casado i les bases que majoritàriament donen suport a Isabel Díaz Ayuso. És el que pensa l'expresident dels Populars de Catalunya, Alberto Fernández Díaz, qui diu que ha de tornar al sentit comú, demana unitat i recorda que l'adversari és l'esquerra i l'independentisme.
És una batalla en la que todos pierden y nadie gana. Una quiebra con repercusión electoral entre los dirigentes, por un lado, y las bases del partido y de los votantes, por otro. Por ello es imprescindible un retorno al sentido común, a la responsabilidad, perquè no debemos olvidar que l'adversari és la izquierda i el independentismo.
I un altre expresident del PP, Daniel Sirera, diu que el que està passant no és bo ni pel partit ni per Espanya, però ell no veu que hi hagi diferències entre bases i dirigents del partit, que el que volen, diu, és que s'arribi a una solució el més aviat possible per superar aquesta crisi i que el PP torni a ser un partit fort. Això sí, demana diàleg i ser generosos.
Pues yo creo que lo que tiene que hacer todo el mundo es sentarse, hablar, ser generosos y a partir de ahí mirar hacia adelante sin mirar atrás, pensar qué es lo mejor para el Partido Popular, qué es lo mejor para España, y cuando lo tengan claro, hacerlo, y hacerlo lo antes posible.
Sirera també deixa clar que el PP és el gran referent, la casa comú del centre polític. De moment, i pel que fa als actuals dirigents del PP català, el seu president, Alejandro Fernández, no s'hi ha pronunciat obertament sobre aquesta batalla, mentre que altres dirigents, com és el cas de Manuel Reyes, president del PP a Barcelona, s'hi ha deixat clar que ara no és el moment per ambicions personals, sinó de seguir al costat de Pablo Casado, perquè és, diu, l'única garantia de camp.
Gràcies, Yolanda. I aquesta setmana podria ser reprovada la presidenta del Parlament, Laura Borràs, si prospera una moció de Ciutadans en aquest sentit. El portaveu parlamentari Nacho Martín Blanco ens ha explicat per què volen reprovar-la en unes declaracions a COPE Catalunya i Andorra, a les que també s'ha referit a l'enfrontament que el conseller d'Educació, González Cambray, manté amb tota la comunitat educativa. Maria Pentinat, per què Ciutadans vol reprovar Laura Borràs?
En unes declaracions al programa Converses, Martín Blanco espera que aquesta setmana Borràs sigui reaprovada per la Cambra Catalana per les mentides sobre el cas Juvillà i per l'assistència a la manifestació del tall del trànsit de la Meridiana el 12 de febrer. Martín Blanco acusa Borràs de tenir una actitud déspota, autoritària i sectària com a presidenta del Parlament, a més d'enganyar els diputats.
Però clar, la senyora Borràs ha arribat a un punt ja, diguem-ne, de... Jo crec que ha institucionalitzat la mentida. Ha institucionalitzat la mentida. A Catalunya s'ha normalitzat una forma de fer política en la qual la mentida és assumible en termes polítics i això, per desgràcia, el que fa és degradar la democràcia.
Sobre la vaga de 5 dies convocada pels sindicats de professors amb l'excusa del nou calendari escolar, el portaveu parlamentari de Ciutadans ho veu com una estratègia del conseller González Cambray per desviar l'atenció sobre la sentència del 25% del castellà a les aules.
I s'està perjudicant la llibertat dels pares, s'està perjudicant la llibertat de la ciutadania per una qüestió estrictament ideològica i per una qüestió estrictament de sectarisme. I això és el que jo veig que és la característica essencial del senyor Cambray.
Martín Blanco també acusa el PSC de ser la crossa necessària del separatisme en matèria lingüística, quan està disposat a recolzar el Pacte Nacional de la Llengua que pretén excloure el castellà de la vida pública.
Gràcies, Maria, perquè amb la política t'explico ara que investigadors de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona han pogut desenvolupar un fàrmac capaç d'aturar el càncer de mama metastasi. El medicament ha obtingut resultats molt positius tant en models in vitro com també en viu, això sí, en ratolins. Aleix González.
Fins ara, totes les recerques fetes amb aquesta proteïna terapèutica s'havien centrat en tumors primaris i encara no se n'havia provat l'eficàcia contra la malaltia metastàtica. A partir d'aquestes noves investigacions, s'ha comprovat que és apte per a tractaments més complexos com el del càncer de mama metastàtic. Per entendre l'impacte d'aquesta innovació, hem parlat amb en Daniel Masó, investigador del projecte.
Fins ara havíem treballat sempre amb tumors primaris i aquest cop, per primera vegada, hem utilitzat models també de metàstasi. Seran uns experiments que havíem de fer, eren molt importants, perquè ara que hem arribat a fases clíniques, estem trobant el nostre fàrmac amb els primers pacients. Són pacients que venen amb estadis de la malaltia molt avançats i molts d'ells tenen metàstasi. Llavors nosaltres volíem comprovar si, a part de poder tenir un efecte en els tumors primaris, també podien tenir un efecte de la metàstasi, és el que hem descobert.
De moment, aquest fàrmac només s'ha utilitzat en experiments in vitro i amb ratolins, i ara s'estan realitzant proves en persones. És un procés llarg i, si tot surt bé, el fàrmac encara trigarà en ser aprovat.
Hem d'assegurar-nos que el fàrmac és segur i que no fa cap dany als pacients, i això és la fase que estem duent a terme ara mateix. I quan acabem aquesta fase, que està a punt d'acabar, començarem el que es diu la fase 2, en què començarem a veure els primers signes d'eficàcia del fàrmac. Després s'ha de fer encara una fase 3 amb un nombre de pacients més elevat i això ens porta a uns quants anys vista per poder comercialitzar el fàrmac en el cas que tot surti com esperem.
Gràcies a aquest nou avenç s'espera que amb aquesta proteïna terapèutica es puguin tractar altres malalties metastàtiques.
Bones notícies en l'àmbit mèdic, bones notícies també en l'àmbit econòmic. Hotelers i restauradors esperen amb les mans obertes l'arribada dels visitants del Mobile, que enguany torna a ser presencial. Els hotelers ens han explicat que esperen una ocupació tot just del 60%, mentre que els restauradors no esperen arribar a la meitat de la facturació d'anteriors edicions. En el que sí coincideixen uns i altres és que el Mobile, que comença diumenge, pot ser el tret de sortida cap a la normalitat. Joel Lozano.
Els sectors més afectats per la caiguda de la mobilitat internacional provocada per la Covid celebren el retorn del Mobile World Congress. Els hotels confien que la fira de la telefonia mòbil cobrirà portes d'aquí exactament una setmana i romandrà oberta fins al 3 de març, suposi el tret de sortida de la recuperació del sector, que espera un 60% d'ocupació. Així ho ha manifestat el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos.
Per nosaltres és, jo diria, el tret de sortida d'anar recuperant durant d'aquí la primavera la situació normal.
Per la seva banda, els propietaris de restaurants descarten poder beneficiar-se de la fira com ho feien abans de la pandèmia, ja que expliquen que no s'estan notant reserves de grans esdeveniments a restaurants vinculats al Mobile World Congress. Tot i això, més enllà de les xifres, els restauradors valoren l'impacte emocional d'aquest congrés. Escoltem el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols.
I en aquest moment en el que estem, encara travessant doncs, la duresa de la pandèmia, doncs, la celebració del Mobile, més enllà d'un impacte econòmic rellevant, no deixa de ser una injecció d'optimisme.
Amb tot, es mostren conscients que l'activitat quedarà lluny de les edicions anteriors. Així doncs, els restauradors no esperen arribar a la meitat de la facturació i els hotelers han rebut un 40% menys de reserves.
Per cert, que coincidint amb la celebració del Mobile, l'estel de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família tornarà a quedar il·luminada. El gran estel, situat a 128 metres d'altura, es va encendre el 8 de desembre i va il·luminar la ciutat fins al dia 9 de gener. Ara l'Ajuntament i la Junta Constructora del Temple han arribat a aquest acord que Maria Pentinat ha estat, sembla ser, molt ben rebut pels veïns de la zona, oi?
Aquesta proposta ha estat ben rebuda per part dels veïns de la zona, com en Ricard, que ho considera un bon atractiu.
Il·lumina, jo crec, adequadament en relació a l'entorn de la seva família, no molesta la luminositat, que etcètera, i és un motiu més de pequeñ atractiu molt puntual de lo que és el temple de la família en l'actualitat, de cara al turisme que nos viene a Barcelona.
La Paula també valora positivament la proposta.
Les luces se apagan siempre, o sea, no está iluminada nunca y al menos pues hay un faro de luz, ¿no? Digamos.
L'estel va il·luminar-se per primera vegada el 8 de desembre amb motiu de les festes nadalenques i fins al 9 de gener. Persones com la Rita van poder gaudir molt d'aquesta encesa.
Cuando la inauguraron, yo la veo desde mi terraza y todas las noches salía a verla. ¿Y cuál fue mi decepción cuando dejaron de iluminar? Y hoy todavía sigo mirando a ver si por casualidad la enciende. Si van a encenderla a partir de ahora, un tiempo determinado cada día, yo estaré encantada.
A través de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà s'ha treballat i consensuat les condicions d'il·luminació de l'estel de forma permanent. L'encesa variarà segons la llum solar. En els mesos d'hivern s'il·luminarà cap a les 6 de la tarda i els mesos d'estiu vora les 9. Les hores d'apagada també variaran. Els mesos d'hivern a les 10, els mesos d'estiu a la mitjanit i els mesos d'entretemps a les 11 de la nit.
Més notícies en clau positiva per Barcelona. Ajuntament, patronals, associacions de comerciants i sindicats han tancat un acord que s'assignarà aquesta mateixa tarda per ampliar els horaris dels comerços de totes les zones turístiques de la ciutat. Podran obrir diumenges i festius de maig a setembre. Més detalls, Maria.
Les botigues de Barcelona podran obrir més festius i en més zones de la ciutat. Aquest és el principal acord al que han arribat les entitats comercials, la patronal i la UGT. Les persianes s'aixecaran els diumenges i els festius del 15 de maig al 12 de setembre, en horari de 12 del migdia a 8 del vespre. La mesura es realitza en una zona delimitada de Barcelona, on inclou Ciutat Vella i l'Eixample i barris molt concrets d'altres districtes, excepte Nou Barris i Sant Andreu. Àlex Gonyi, president de la patronal Pimec Comerç, valora positivament aquest acord que ha de servir per rellançar el comerç de la ciutat, molt tocat a causa dels 2 anys de pandèmia.
Després de passar la duresa de l'època dels 2 anys de Covid, ens fa falta una activitat enorme en el comerç i l'ampliació d'aquests festius i diumenges crec que serà positiva, sobretot per recuperar part del turisme.
Gonyi ha assegurat també que des de la patronal es continuarà treballant per a garantir unes millors condicions per als comerciants de Barcelona.
És necessari en aquest moment l'acord que s'ha arribat i per part nostra, contribuir, com sempre hem contribuït, amb la millora del comerç i amb la millora de la ciutat.
L'acord es signarà el proper dilluns 21 de febrer i es sotmetrà a votació al plenari municipal del 25 de febrer per elevar-lo a la Direcció de Comerç de la Generalitat, que és l'òrgan competent per regular-lo.
Ho acabeu d'escoltar, Fumata Blanca pels horaris comercials a Barcelona. Les associacions de comerciants de la capital catalana, les patronals, Pimec Comerç, Foment del Treball i també la UGT, el sindicat UGT, han arribat a un acord per obrir les botigues els diumenges i festius entre el 15 de maig i el 15 de setembre de 12 del migdia a 20 del vespre en una zona delimitada de Barcelona que inclou tot Ciutat Vella, l'Eixample i barris molt concrets dels altres districtes de la capital catalana, amb l'excepció de Nou Barris i Sant Andreu, que en queden fora. L'acord es firma aquesta mateixa tarda a 4:45, però a banda d'aquesta qüestió, el sector del comerç a Barcelona està molt molest amb l'alcaldessa Ada Colau per la implantació de la Superia de l'Eixample, que començarà a ser una realitat a partir del pròxim mes de juny. Una reforma d'aquesta superilla que Ada Colau ha tirat pel dret i sense consensuar doncs, amb la resta de sectors de la ciutat, com pot ser, per exemple, el comerç. En volem parlar amb el senyor Gabriel Gené, que és el president de Barcelona Comerç. Senyor Gené, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim ja això de les superilles, aquesta gran superilla de l'Eixample, doncs pràcticament a les portes de que comencin les obres. Us he informat a vosaltres, els comerciants de Barcelona, de les intencions de com ha de ser aquesta superilla i de quan realment es posarien en funcionament els treballs?
Bueno, per part nostra, com a Barcelona Oberta, sí, que és l'entitat que represento, que som els eixos comercials turístics del centre de la ciutat, hem vingut demanant des de l'inici de tot aquest procés, ja molt llarg, poder tenir una participació més activa en tot el desenvolupament d'aquest projecte, i en especial que se'ns tingui en compte des del punt de vista de preservar l'activitat econòmica del centre de la ciutat, mm-hmm. i en especial l'accessibilitat, donat que sí que entenem que és molt necessari tendir cap a una ciutat molt més sostenible, cap a una ciutat més verda, cap a una ciutat més amable i cap a una ciutat més de les persones i menys dels vehicles, però el que no podem és privar la capacitat que puguin tenir els visitants de venir a la ciutat i contribuir a la dinamització econòmica d'una ciutat que necessita dels visitants per continuar funcionant.
Les xifres amb les que treballeu i que vau fer públiques no fa pas gaire a través d'una nota de Foment, era que, de Foment del Treball, era que el 57% dels visitants i clients de l'Eixample i Ciutat Vella són gent de fora de Barcelona. Això vol dir que si els expulses, no els deixes entrar, els establiments comercials doncs van camí cap a la ruïna. O escolta, una altra cosa, Gabriel, estàs fomentant que la gent vagi a comprar fora de Barcelona, també, no?
Correcte, correcte. Al final, tots com a compradors, el que volem és tenir una experiència de compra positiva. I una experiència de compra positiva a una ciutat tan maca com Barcelona, sense cap mena de dubte, sempre s'ha produït fins ara. Però si arribar al centre de Barcelona és un infern, poder accedir en aquells llocs on tu tens costum d'anar és un infern, i tampoc tens alternatives de mobilitat que ho permetin, doncs aquesta experiència deixarà d'existir i possiblement la gent prefereixi optar per altres destins, perquè sí que és cert que hi ha molts altres destins, tant públics com privats, altres ciutats o altres centres comercials, doncs que busquen aquesta capacitat d'atraure tot aquell visitant que Barcelona rebutja, no? I això, doncs, evidentment, a la llarga pot acabar sent un problema. No? Perquè Barcelona... Perdó, ja acabo de seguida. Barcelona, sí que és cert que per tots el comerç de proximitat és molt important. Tots necessitem tenir un comerç a prop de casa per poder-nos proveir, per poder comprar l'alimentació, per poder complir les nostres necessitats bàsiques. Però una ciutat com Barcelona també necessita d'un comerç de centralitat, un comerç que està en el centre de la ciutat i que és capaç de contribuir a aquesta... atracció de la pròpia ciutat, no? La gent ve a la ciutat perquè és maca, perquè hi ha una arquitectura, perquè hi ha una bona cultura, però també perquè hi ha un comerç molt identitari del que és l'eix comercial del centre, no? Si això no és possible mantenir-ho, doncs possiblement una part de la ciutat se'n morirà.
No, és que a més hi ha molta gent que viu fora de Barcelona i que es planteja, sobretot els caps de setmana, el dissabte, doncs anar a la ciutat de Barcelona, doncs de compres i també a visitar la ciutat de Barcelona, no? I clar, si d'aquí a poc et trobes amb una superilla, carrer Consell de Cent, carrer Girona, Rocafort, Comte de Borrell, completament tancats, doncs mal negoci. Quin impacte econòmic pot tenir si això acaba sent una realitat, com sembla ser que així vol l'alcaldessa de Barcelona?
Doncs miri, l'impacte econòmic pot arribar a ser, hem calculat, el 20-25% de l'activitat econòmica comercial. Li haig de fer notar que, com a conseqüència de la pandèmia i especialment d'aquest urbanisme tàctic que de cop i volta se'ns va imposar sense cap mena de consulta ni de canvi, la Ciutat Vella està patint un procés important de degradació, de tancament d'establiments, i hi ha moltíssima preocupació, i allà ja estem parlant d'aquestes xifres del 20 i el 30%, amb carrers importants del carrer Ferran, del Born, de propi Barnacentre, tot és el gòtic, de lo que és pròpiament el gòtic, i evidentment això és una mostra del que pot arribar a passar en altres llocs, i especialment a l'Eixample. Si duem a terme un procés de transformació urbana com el que es pretén dur a terme, sense tenir en compte altres factors, i en especial aquest tan clar com és la importància del comerç en la pròpia ciutat.
I a més, clar, si tanques uns carrers importants com aquells que t'he comentat abans, doncs els vehicles aniran cap a altres carrers, els embussos seran considerables, perquè si no tinc mal entès, Gabriel, cada dia travessen l'Eixample entre 250 i 300.000 vehicles, no? Que és una xifra considerable, no?
Correcte, sí, és una xifra molt important, i que en aquests vehicles se'ls ha de donar alguna alternativa. No podem creure que de cop i volta desapareixin, perquè molts d'ells sí que possiblement vinguin per passar-s'ho bé i ja no vindran perquè no s'ho passaran bé, però altres venen per necessitat, perquè viuen a l'àrea metropolitana, treballen al centre de la ciutat, o precisament, o senzillament perquè moltes empreses de serveis estan en el centre de la ciutat, la gent ha d'anar al notari, ha d'anar a veure una empresa de, jo que sé, financera o de qualsevol tipus, i necessiten anar al centre de la ciutat, no? És a dir, si això cada vegada es va produint menys, doncs tot aquest terciari dirà, escolta, m'interessa més estar doncs, a l'Hospitalet o altres barris de la ciutat més perifèrics i més accessibles i no ser en el centre, que precisament la marxa de l'Eixample ens ha permès això, crear una diversitat i una mixtura entre el terciari, comerç, metges, entitats financeres, escoles i vivendes, perfecte, no? És a dir, tot ho tenim integrat dintre d'un eixample que va deixar de ser dissenyat per això per èxit i que en poques ciutats passen al món. Clar. A més, les ciutats estan organitzades de maneres... Hi ha els barris residencials, hi ha els barris de negocis, els barris financers, etc. Els
comercials, clar.
Aquí tenim tot.
Gabriel, tu creus que encara és reconduïble la situació? Per exemple, aquesta setmana mateix o la setmana passada, crec que el PSC va dir que potser s'hauria de replantejar tot el tema d'aquesta superilla. Creieu que encara es pot reconduir o us és molt tard?
Bé, això està en mans de la regidoria d'urbanisme i de la pròpia alcaldessa. Ells han de saber si el seu interès és un interès polític o és un interès general. Aquesta ciutat s'ha construït a base de consensos i tot ha avançat gràcies al consens de la societat civil i la implicació de la societat civil amb els grans projectes de transformació de la ciutat. Aquí no s'estarà produint, crec que és una reflexió que s'han de fer els polítics. Nosaltres només podem mostrar la màxima predisposició i ganes de poder col·laborar amb aquesta ciutat verda, amb aquesta nova ciutat més pacificada, amb aquesta nova ciutat més verda, més per les persones, i en definitiva contribuir a tot allò que totes les grans ciutats europees fan davant de l'emergència climàtica. Clar. Però tenint en compte que l'activitat econòmica és una part molt important del benestar també de la pròpia ciutat, perquè si no tenim activitat econòmica no tindrem aquest retorn tant amb llocs de treball com, evidentment, amb impostos per poder fer una ciutat millor.
Gabriel, ja una última pregunta. El de la superilla serà el mes de juny. Abans, aquest mes de març que tenim aquí al costat ja, la reforma de la Via Laietana, que sembla que tampoc acaba ser del... en fi, de l'agrat del sector del comerç de tota aquesta via, que és una de les artèries més importants de Barcelona, la Via Laietana. No ho oblidem, també.
Sí. A veure... La reforma de la Via Laietana és de l'agrat de tots i no n'hem de dir res. Creiem que s'ha de pacificar, s'han de fer carrers més amples i en definitiva, s'ha d'amabilitzar aquesta via que tenim absolutament caòtica i a fer-la més amable. Però el que és incomprensible és que no tinguem connexió des del mar fins a la muntanya, fins a l'Eixample. És a dir... és tan fàcil com cobrir la necessitat de que hi hagi accessibilitat de la Barceloneta fins a l'Eixample, perquè si tallem aquesta via deixem una part de la ciutat sense connexió i no podem pretendre que tothom que vulgui anar a la Barceloneta o que vingui de la Barceloneta ho tingui que fer pel carrer Marina o pel Paral·lel, perquè és que no tenim més vies, és a dir, no podem escopir la gent fora de la ciutat, perdó per l'expressió, fora d'eixos tan bàsics com aquests, perquè són necessaris per la pròpia dinàmica comercial del centre. No? Llavors, totalment a favor de la reforma de la Via Laietana, però mantenint la necessitat de que hi hagi una accessibilitat i garantint l'accessibilitat que ara en aquest moment no es garanteix.
Molt bé, doncs aviam si des de l'Ajuntament es fan ressò de les coses que el Gabriel Gené ens acaba d'explicar i que suposo que són també un recull de tot el que pensa el sector comercial de la ciutat de Barcelona. Gabriel Gené, president de Barcelona Oberta, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i molt bona tarda.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres arriba el moment de fer una petita aturada, un parell de minuts, bones recomanacions i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
El gran John Wayne.
¿Cómo has dicho?
Un gran héroe.
Repítelo.
En una gran misión.
El señor Peterson dice que busca quien le ayude a llevar el ganado.
Con un gran corazón.
Yo necesito hombres, pero estoy acorralado, de modo que os contrato.
Los Cowboys.
Boys significa niños. Pienso recordároslo cada minuto del día y de la noche.
El domingo por la tarde, en 13.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recte final de l'informatiu migdia, la Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa que importava vehicles des de l'Àsia per matricular-nos a Espanya i fer-los passar per microcotxes. El més sorprenent d'aquest cas és que una estació d'ITV de Barcelona facilitava la targeta d'inspecció tècnica sense fer les comprovacions necessàries. Ricard Rovirosa.
La investigació va començar quan el cos policial va rebre informació sobre una empresa ubicada a Barcelona que estava important vehicles del mercat asiàtic. Les dades que constaven en el certificat, però, no coincidien amb les reals. El tinent del grup d'informació de la Comandància de Madrid ens explica que una vegada els vehicles arribaven, la banda els feia dirigir cap a un ITV, on els tècnics posaven les dades sense comprovar-les a la targeta d'inspecció tècnica.
L'importador contactava con la empresa en el este asiático. Entonces esta empresa, una vez que recibía el abono de cada vehículo, bueno, pues se lo enviaba en contenedores a través de por medio naval. Una vez que llegaban al puerto, se hacía cargo el importador de estos vehículos aquí en España y procedía a legalizarlos.
En el marc de l'operació s'ha detingut una persona pels presumptes delictes de falsedat documental, estafa i contra el mercat i els consumidors.
I abans d'acabar t'explico que el 55% dels participants en el projecte d'acció social ONA de la Creu Roja doncs han aconseguit un contracte laboral. S'ha impulsat a 5 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'ha beneficiat unes 231 persones en situació de vulnerabilitat. Raúl Moreno.
La prova pilot ha estat realitzada a 38 persones de Barcelona ciutat. El 86% han finalitzat el programa que es va iniciar el juny del 2020, en plena pandèmia. La meitat dels participants han obtingut un contracte laboral. Així ho ha revelat el primer balanç del programa ONA, presentat per el responsable de projectes socials d'aigües de Barcelona, BABESA. L'informe també recull que el 16% de les persones ocupades han assolit unes condicions contractuals decents. La directora d'Àrea d'Ocupació de la Creu Roja, Antònia Jiménez, ha detallat els paràmetres que defineixen la decència de la contractació laboral.
Es disposa de contracte laboral, no de pràctiques ni, òbviament, el salari brut per sobre del mínim, que són 950, i això en principi no és l'estàndard general de treball decent, sinó el que nosaltres ens vam acollir a l'hora de fer la valoració.
La segona fase d'aquest projecte social es desplegarà als municipis de Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, amb 50 participants per municipi en situació de vulnerabilitat. El 60% de les persones que s'han acollit al programa social són dones.
Així tanquem l'edició catalana de migdia COPE Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons, més notícies, més actualitat, com sempre, amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Et seguiran explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.